El gall del monestir.
Molt bon dia, temps de tertúlia a la sintonia de Cugat.cat al 91.5 de l'FM. Avui és dimecres i és temps dels grups polítics en representació al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, en Carles Burgaroles, de Convergència i Unió, bon dia.
Bon dia.
Jordi Carreras, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, PSC, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Calderón, Iniciativa Verds, Esquerra Unida, bon dia.
Bon dia.
Ignasi Bea, de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Per parlar de temes de l'actualitat del nostre entorn, de Sant Cugat i de més enllà, m'agradaria però començar fent un apunt que serveixi d'homenatge des d'aquesta casa a la Pepa Llunyell. Ja saben que ens va deixar fa pocs dies, ahir es va celebrar una cerimònia al monestir per acomiadar-la amb familiars, amics i santcugatencs, que van fer un acte d'enlairament de globus. Pepa Llunyell, que havia estat una lluitadora contra les barreres arquitectòniques, no només a la nostra ciutat, més enllà, va aconseguir, gràcies a la seva tasca incansable, alguns avenços per a aquest col·lectiu, com per exemple que els transports públics i particularment Ferrocarrils de la Generalitat incorporessin cada cop més mesures d'accessibilitat. A més, hem de dir que Pepa Llunyell era, des dels inicis d'aquesta casa, fidel seguidora de la ràdio, i molt activa, a més, trucava molts programes i ens l'estimava molt des d'aquí. Per tant, serveix això d'homenatge. Hem de recordar també que la seva vida no va ser gens fàcil. Tenia la mobilitat molt reduïda des de feia molts anys, des de la seva infància, de fet, per culpa de la poliomielitis, i és per molts un exemple de coratge i de contribució al col·lectiu superant les dificultats que tenia. No sé si volen fer algun comentari sobre la Pepa, que bé, que era estimada per molts en aquest poble.
Doncs els que som d'aquí la recordem des de tota la vida, vaja, jo de tota la vida que la recordo de veure-la i de conèixer-la, i sempre amb un somriure, una persona doncs amable i estimada, i que realment és d'aquestes persones que deixen petjada i que són de les moltes persones que per sort tenim aquí a Sant Cugat, que més enllà de la seva tasca habitual doncs aporten al conjunt i que efectivament aconsegueixen mobilitzar voluntats i mobilitzar allò que calgui per millorar la vida de tothom, no? I per tant, doncs, realment jo crec que aquest homenatge que has fet doncs és molt, molt oportú i molt adequat, eh? I per tant, doncs, lògicament em sumo i lamentar el seu traspàs, perquè realment ha sigut una persona important en aquesta ciutat.
Sí, mira, jo vaig tenir ocasió de conèixer-la ara fa 5 anys, quan em vaig introduir a la vida política local, i certament és una persona que em va cridar l'atenció pel seu optimisme, pel seu coratge. Vaja, és una persona discapacitada amb una cadira de rodes, que en canvi estava pendent de les necessitats de la ciutat, de portar unes iniciatives que duia, que eren doncs, molt, molt positives. Llavors això doncs, és un exemple de com les limitacions són superables, o per lo menys no poden acabar d'impedir que un que tingui esperit doncs treballi pels altres i faci coses positives, de manera que tots ens hem de dir, jo crec, en l'homenatge a aquesta senyora i en el pensament amb els seus familiars i els seus allegats, no?
Pere?
Sí, home, la Pepa doncs, la coneixia tothom, com ha dit el Carles, des de fa anys tots els que hem estat a la vida activa i associativa a la ciutat doncs, ens l'hem trobat sempre en un moment donat o un altre, hem tingut reunions. Jo també m'agradaria destacar, va ser una de les impulsores que va promoure la taula de les persones primer amb discapacitat i després amb la taula de mobilitat reduïda. Va lluitar molt per aquest fet. Malauradament no va aconseguir tot allò que va demanar amb els temes d'accessibilitat. Avui dia encara hi ha algunes estacions, ho mencionaves tu, de Ferrocarrils del nostre municipi que no estan adaptades per les persones amb mobilitat reduïda, o bé doncs, l'eix comercial que tenim doncs, tampoc està totalment adaptat. Sí que és cert que van haver-hi molts beneficis, les zones d'aparcament per a persones també de mobilitat reduïda, les voreres, etc. Va ser una lluitadora, però també ho hem de dir, tenia un caràcter molt fort, eh? I era fruit possiblement de que anava aconseguint això, anava madurant el seu caràcter. Era una persona que no passava desapercebuda. Per tant, lamentem la seva mort i ens afegim, evidentment, a l'homenatge que se li pot fer.
Bé, no? El reconeixement a una persona que és una persona lluitadora, amb coratge, força i optimisme, no? Per aconseguir aquelles fites que més enllà de millorar la seva situació, sinó també buscar millorar la situació d'un col·lectiu, no? Que en aquest cas no sempre se'l té en compte. Valguin aquestes paraules per expressar també el condol a la família i allà on sigui que continuï lluitant i continuï tenint aquest coratge per tirar endavant.
Sí, lamentar la pèrdua, no repetir algunes coses que s'han dit. Per mi dues coses. Jo també, quan l'he conegut poc, no a fons, però quan veus gent que té adversitats dures, no? Vull dir, reduïda des de petit, se sobreposa i a més a més destil·la aquesta entusiasme i alegria, doncs això et fa veure que tu et fa valorar quan estàs bé, no? I en segon lloc, que a més de superar i sobreposar-se a la seva situació, contribuir a la col·lectivitat, perquè les persones amb mobilitat reduïda segueixen tenint molts problemes. Jo ara, a tall d'exemple, però recordo a la universitat com una de les lluites quan, al principi quan anàvem a l'autònoma, era perquè el 2004 encara no estava, no, la gent amb cadira de rodes no podia entrar a la facultat de polítiques, no? Doncs aquestes coses s'han de seguir lluitant i la Pepa Llunyà és una persona que va contribuir en aquest sentit de Sant Cugat i per tant doncs lamentar la pèrdua d'aquesta Sant Cugatenca.
Bé, serveix això de record i d'homenatge a la Pepa Llunyà. I passem a altres temes de l'àmbit més polític. Estem al final del mandat, s'acaben aquests 4 anys que culminaran amb les eleccions del proper 24 de maig i és temps per fer balanços. L'equip de govern ha anunciat en matèria social que un 10% dels santcugatencs ha hagut de recórrer als serveis socials municipals per fer front o a despeses d'habitatge o d'alimentació o ajuda a subministraments, transports o medicaments. En total això són prop de 4.000 famílies que han hagut d'usar aquests serveis, que s'han hagut d'incrementar un 165% en aquests últims 4 anys a causa de l'impacte de la crisi. Per fer front a aquesta situació, l'Ajuntament ha augmentat el pressupost de polítiques socials un 12% aquests últims 4 anys, superant enguany els 4,3 milions d'euros. Això pel que fa a l'eix social, pel que fa a l'eix financer i econòmic, l'Ajuntament ha anunciat que ha registrat el mínim històric d'endeutament aquest passat 2014, arribant al 55%. Són 2 punts per sota de la xifra de l'any anterior. A més, s'ha reduït el termini mitjà de pagament a proveïdors per sota dels 30 dies. Són gairebé 15 dies menys que el 2013. Amb aquests dos eixos, l'estrictament econòmic i financer sobre la salut de l'Ajuntament en matèria financera i l'eix social, quins són els seus balanços, què s'ha fet i què queda per fer? Comencem per Carles Brugueroles.
Per a la qüestió econòmica, en si mateixa, només té una transcendència, que és que l'Ajuntament doncs pugui fer allò que ha de fer, no? I el que ha de fer doncs segurament és doncs fer possible que aquesta ciutat faci les primeres dades que portaves, les socials, que són les importants, no? I això és el que ha passat. Nosaltres, quan vam arribar doncs l'any 2011, ja portava doncs el conjunt del país i el municipi també ja bastants anys de crisi econòmica, i en aquell moment doncs vam haver de prendre tota una sèrie de mesures que es van prendre, es van explicar molt, vam intentar tenir molts consensos i jo crec que majoritàriament doncs es van assolir. Vam mirar de compartir-les molt també amb els grups de l'oposició, això és molt important, eh? I tot sigui dit, jo vaig dir al ple i ho torno a dir, que amb els matisos obvis, que hi són, lògicament, però la veritat és que aquell full de ruta que vam plantejar l'any 2011, que havia de tenir sobretot impacte en el propi 11, perquè a meitat de l'any ja vam emprendre mesures importants, i sobretot de cara al 2012 i exercicis següents, doncs, home, jo diria que déu-n'hi-do, diguem-ne, jo no diria el grau d'acord, però sí el grau de comprensió que vam trobar, no? I això ho vaig agrair al ple, ho he agraït moltes vegades i ho torno a agrair aquí avui, perquè això va ser així, no? I la veritat és que el que és probablement les finances públiques de l'Ajuntament doncs han millorat d'una forma més accelerada del que vam preveure en aquell moment. I això ha permès doncs fer front a moltes coses, no? Ha permès fer front a la reducció del deute, que és una reducció del deute que no és que fos elevada en aquell moment. El que passa és que ens vam trobar amb un canvi de la llei que fins a l'any 2012 estava permès un reendeutament del 110% dels ingressos corrents, i en aquell any, jo per mi d'una forma incomprensible, es va reduir al 75%. La liquidació del 11 la vam tancar al 78%, que estava molt lluny del 110, però estava lleugerament per sobre del 75%, i per tant havíem de distanciar-nos per no superar en cap moment aquest límit legal, no? Jo crec que aquesta és una mesura econòmica totalment incorrecta, perquè diguem-ne, això fa que les administracions locals haguem de tancar encara més l'aixeta de la inversió en un moment econòmic que l'economia el que necessita és just el contrari, no? Però bueno, es va prendre i ho havíem de fer, no? Tot això convivia amb una situació en la qual les administracions supramunicipals, la Generalitat en particular, doncs tenia moltes més dificultats per aportar les quantitats que habitualment ho havia vingut fent, i de les òbvies restriccions familiars i empresarials que bé que en molts casos doncs, provocava un increment de la morositat de l'Ajuntament. Bé, amb tot això doncs, es van haver de prendre mesures importants de reducció de despesa corrent i sobretot de reducció de la inversió. I tot plegat doncs, ha portat a una millora claríssima de la situació econòmica i ha fet possible doncs, que aquests increments amb... bé, que sense haver tocat mai les partides de despesa social, etc., que al contrari han anat incrementant-se, i amb educació, però sí que, bueno, que s'ha pogut anar tirant endavant i fent front a les necessitats. Cadascú tindrà la seva opinió si s'ha fet prou o no s'ha fet prou. Però nosaltres creiem que s'ha fet tot el que s'havia de fer. I tot és millorable, lògicament. Però bé, jo ho expresso des d'un punt de satisfacció. Algú em criticava l'altre dia, és que no feu cap autocrítica. Home, clar que s'han fet coses millorables, clar que sí. Però, home, jo diria que el balanç, globalment considerat, en tot cas és molt singular. Jo no vull... però és molt singular. I poques ciutats, o cap ciutat del nostre entorn, no té ni aquests números de creixement econòmic, ni pel que fa a l'administració, i per tant de capacitat de fer front a les necessitats de la seva ciutadania.
Sí, miri, hi ha bastantes coses que destacar d'aquesta situació, no? La primera que voldria jo remarcar és aquest 10% i pico que es diu que han tingut que acudir, de Sant Cugatencs, no? Que han tingut que anar als serveis socials, que és una xifra brutal, no? Que no és deguda a l'Ajuntament, sinó a la crisi econòmica que hem patit durant tots aquests anys. Però, clar, a part d'aquest 10% de persones que han arribat a la situació extrema de tenir que sortir als serveis socials, de tenir que anar als serveis socials, hi ha tota una massa de la població, que jo no sé quina extensió té, però que de segur que és molt important, que ha passat unes dificultats molt grans. Probablement la majoria dels santcugatencs doncs han patit la crisi d'una manera o d'una altra amb més o menys intensitat al llarg d'aquests anys. I davant d'aquesta situació que es va trobar l'Ajuntament fa 4 anys, que estàvem en plena crisi el 2011, la política de l'Ajuntament quina ha sigut? Ha sigut veure com reforçava o com no salvava, perquè l'Ajuntament no tenia una situació, per exemple, com la que tenia la Generalitat, d'un endeutament brutal, o com la que tenia l'Estat espanyol quan va arribar el govern actual, no? Tenia una situació que estava en crisi, però la ciutat aguantava bé i l'Ajuntament aguantava bé. Tenia que prendre mesures, certament. Però el que hem fet, probablement no d'una manera conscient, però sí perquè ho han plantejat d'una manera errònia, és carregar la crisi sobre els ciutadans. Llavors ara tenim uns resultats econòmics de l'Ajuntament que són positius, s'ha reduït molt el deute, amb records històrics, està en una situació sanejada, l'Ajuntament sí, però els ciutadans no. No s'ha ajudat a la ciutadania a sortir endavant amb la crisi, no se l'ha ajudat en absolut. S'han augmentat els impostos, l'IBI, no s'ha tingut en compte la crisi a l'hora d'aplicar les plusvalues, s'han pujat tots els impostos i no s'ha considerat en absolut la situació que va tenir la ciutadania. Ara poden dir, no, mira, l'Ajuntament estava bé, però sap què passa? Que l'Ajuntament està per servir els ciutadans, no per aprofitar els ciutadans per estar bé l'Ajuntament, que l'Ajuntament en si no és més que un organisme que té de posar-se al servei dels ciutadans. Això es manifesta, aquesta manera de contemplar l'acció política i la realitat es manifesta no solament aquí, que és una cosa que crida molt l'atenció, sinó en tantes altres coses, no? L'Ajuntament no és un ens per si mateix que serveixi, sinó que té de servir els ciutadans. Coses que contrasten. S'ha fet labor social, certament, però es podria haver fet molt més. Miri, per exemple, l'ajuda a les entitats. Vostè mira l'ajuda que s'ha donat a Càritas, em penso que són 40 i escaig mil euros, o a la Creu Roja, que em penso que és una altra tant per l'estil, o qualsevol altra associació benèfica, o el que s'ha destinat en els serveis socials, i compari amb l'ajuda que s'ha donat internacional doncs a països com Colòmbia, em penso, o la Índia i tal. 700.000 euros, no? Doncs miri, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Està bé ajudar els països que tenen problemes econòmics? Clar que està bé, evidentment que està bé, però i la gent que tenim aquí? Pensi que Càritas, per exemple, té un pressupost que supera el milió llargament, no tinc la xifra davant, però supera llargament el milió d'euros, i li han donat 40.000 d'ajut, no? I a lo millor en una ciutat que té que fer unes obres a Colòmbia i tal, li han donat molt més que això, doncs això grinyola per algun lloc, no?
Sí, Em dona la tentació de contestar, però jo primer faré una exposició. A veure, la situació econòmica financera de l'Ajuntament, es va dir en el ple, és correcta, està bé. Això no treu que és com un equip de futbol, tothom faria els seus números. I quan s'està governant, doncs es poden dir els números d'una manera i després fer-los d'uns altres, no? Per exemple, els nivells d'inversió, o sigui, els nivells d'execució de la inversió no s'arriben mai, no? Quasi estem en èpoques de l'alcalde Recoder, no? Que es pressupostava una inversió brutal i s'executava només un 30%, no? Doncs això també ens hauríem de fer mirar. Per altra banda, el pressupost, les finances estan sanejades i això permet un cert relaxament de determinades partides. Això també ho vam dir en el ple. Ja que tenim aquest relaxament, podríem potenciar molt més el que són les polítiques socials. I és aquí on hi ha el rovell de l'ou. Ja no estem dient que no es faci el que s'ha de fer amb serveis socials, sinó que s'hauria de fer molt més. Tenim un 10%, jo no entraré en les xifres aquestes, però aquest 10% de la població que ha passat per serveis socials, i no és suficient. Però és que hi ha moltes altres coses que són polítiques socials. Com, per exemple, les escoles municipals tenen un problema de monitoratge, per exemple, a les zones de menjador. I això és competència municipal. Això és política, perquè les persones que necessiten, per exemple, una atenció especial, no estan cobertes totes les places en totes les escoles. Fem un ajut amb això. Altres temes, l'arranjament de les escoles. Sí, cada any s'inverteix una petita partideta per anar arranjant les escoles municipals, que són competència de l'Ajuntament, o sigui, l'edifici és de l'Ajuntament, i tenen necessitats, i anem donant l'arranjament a les escoles amb comptagotes. Més coses de política social, una rebaixa, per exemple, del cost de les escoles bressol. També està en mans de l'Ajuntament. Com pot ser que la diferència entre una escola bressol municipal i una escola bressol privada és una diferència de 50, 60 o 70 euros? No és lògic, això. Això són polítiques socials, també. Més coses, els ajuts socials que es donen, es podrien donar no més alegria, perquè s'han d'anar controlant, lògicament, però sí que hi ha persones que tenen dificultat i que veuen que no poden accedir a aquests ajuts per un fet o per un altre. O, per exemple, minorar la factura energètica de moltes famílies, doncs que no poden fer ús dels seus consums bàsics de la llar, com puguin ser l'electricitat, la calefacció, etc, etc. És a dir, hi ha un seguit de coses que són ajuts socials. Per no anar més lluny, les contribucions especials, la capella de Sant Joan, hi ha persones que tindran dificultats per poder pagar l'arranjament del seu carrer. Nosaltres, en el seu moment, vam dir, escolta, apliquem una política social amb aquestes persones que estan obligades a pagar perquè formen part del carrer i fem-ho, o amb d'altres indrets, o, per exemple, a Can Barata. És a dir, hi ha un seguit de coses que pensem que no són polítiques socials, però pel nostre partit tot allò que sigui en benefici de la població i que ajudi a millorar la seva qualitat de vida es pot tillar quasi de política social.
Bé, jo començaré per l'inici d'intervenció del moderador, que és el 10% de la ciutadania que ha anat a serveis socials a demanar algun tipus d'ajut, de prestació, etc. I també aquella població hem de tenir en compte que no va a serveis socials per la possible estigmatització social, no?, que hi ha al voltant d'anar a un servei social, o sigui que les xifres són preocupants per allò que dèiem. L'Ajuntament efectivament té molt bona salut econòmica, un estalvi net d'11 milions, un rati d'endeutament d'un 58%, 55, perdona. Sí. No, 55, 58, bueno, és igual. Per tant, jo crec que aquesta bona salut econòmica, el que hem de fer, jo crec que en el ple així es va traslladar, no només pel grup d'iniciativa, sinó per altres, a la ciutadania de Sant Cugat, no? I com podem traslladar-ho, això? Doncs tota aquesta ciutadania, tota aquesta gent que està passant dificultats, que està en situació de vulnerabilitat, que està en situació molt propera a l'exclusió social, doncs posar totes les eines i tota la carn a la graella, si se'n permet l'expressió, no? I més enllà d'incrementar el pressupost de polítiques socials, que evidentment s'ha incrementat i que també hem denunciat a inici de mandat no s'acaba de liquidar tota la partida de polítiques socials, per exemple, i hem acabat el mandat i s'ha hagut de liquidar. Això el que posa de manifest és que efectivament la crisi ha tingut un efecte continuat en el temps i ha anat incrementant les necessitats de la ciutadania durant aquests 4 anys. Doncs a partir d'ara el que ha de fer l'Ajuntament de Sant Cugat és encara fer més polítiques socials, però no només en aquelles partides, i ho apuntava el Pere, no només en aquelles partides enteses com a política social pura o similar, sinó garantir l'accés a l'habitatge a la gent. O sigui, jo crec que l'aposta més decidida en un habitatge de lloguer, tenim diners, podem fer-ho, podem fer aquesta inversió, implementar d'una manera clara ja la tarifació social relacionat amb el preu de les escoles bressol, que pagui més qui més té i qui pagui menys qui menys té. També apuntava la intervenció del Pere, ho apuntava també tot el tema d'ajuts a fer front al pagament de subministraments i que no hi hagi talls de subministraments. És un escàndol que per no poder pagar un parell de rebuts d'aigua puguin tallar l'aigua a algú. Jo crec que en aquest sentit el futur està en intentar implementar ajuts per tal que això no pugui passar. Per tant, tenint en compte la situació de Sant Cugat, que no és una situació tan crítica com altres ciutats que podem tenir al voltant, tenim capacitat econòmica i tenim una composició socioeconòmica molt determinada, i això també crec que pot facilitar tot aquest impuls de més polítiques socials que cal a Sant Cugat. Per tant, jo crec que en aquest cas felicitar l'equip tècnic i polític d'economia del govern de Convergència, que ha fet una molt bona tasca. Ah, i Unió, clar, perdó, Carles. I per tant, ara el gran repte és traslladar aquests números, aquests bons números, a una bona salut i una bona satisfacció de la ciutadania santcugatenca.
Sí, no repetiré la intervenció que vaig fer al ple, que de fet és bastant similar a la que he fet els darrers anys. Jo quan el Miquel començava deia el 10% de persones que va als serveis socials i el 10% dels serveis socials i a prop de 900 famílies de Càritas. Quan el Joan parlava dels talls d'aigua, tenim la dada que el 2012 va haver 862 avisos de tall d'aigua. No tots es van acabar consumant, però 862. Per mi una mica el titular seria que tenim més d'un 10% de la població, no molt més que un 10%, però més d'un 10%, que és un percentatge gens esperable, que està en alguna via d'exclusió social. Perquè són el que es desprèn de les dades de l'observatori. No em refereixo al 30% que li costa arribar a final de mes, perquè et costa, però hi ha molts d'aquests que hi arriben, no? Em refereixo a les tendències contràries. D'una banda, l'Ajuntament cada cop està més sanejat, i de l'altra, l'observatori sociològic del 2015, respecte al darrer del 2014, doncs hi ha dos punts negatius pràcticament a cada cosa, no? Dos punts més de gent que li costa pagar llum, aigua o gas, dos punts més de gent que li costa arribar a final de mes. Doncs això és nociu. Aleshores, aquí hi ha dues qüestions. Una, que això no se'ns escapa a ningú, i penso que s'ha de criticar quan s'ha de criticar i no criticar quan no és competència del govern municipal, perquè això seria irresponsabilitat. De la mateixa manera que els números municipals són molt bons, s'ha de dir que aquesta situació d'exclusió social, per al nostre entendre, des de la CUP, no és una cosa que s'hagi d'acabar aviat, sinó que s'està cronificant. I això perquè tenim un problema molt gran des de l'Estat i des de la Generalitat, d'unes polítiques de retallades que estan normalitzant aquesta situació de serveis que abans eren gratis o pràcticament gratis i ara s'estan privatitzant. Doncs això ja no se solucionarà. O sigui, aquí hi ha un canvi estructural a nivell econòmic que no se solucionarà. I a més, la Generalitat paga 6 milions d'euros d'interessos del deute cada dia, per tant, quan se'ns acabin les coses per vendre el patrimoni, haurem de seguir pagant aquests interessos i ja no tindrem res per vendre. Per tant, és una política de que no acaba, no? Aleshores, a nivell municipal tenim dues coses. Un són les coses pal·liatives, són els serveis socials. Els serveis socials es fa un gran esforç, s'ha de valorar la gent que treballa als serveis socials, però estan desbordats, i ho sabem, això. Cal més recursos, cal fer més coses. I aleshores, aquí a Sant Cugat tenim dues coses positives, en aquest sentit, que ens han de permetre fer això. Una és la gran capacitat recaptatòria que tenim, que és, és sorprenent, i jo ho focalitzaria en la qüestió de les plusvàlues, no? L'any passat 11,4 i aquest any 14 i escaig, i ja, no, sembla que són 14 anys.
Sí, sí.
O sigui, recaptem molt. I després tenim un 1% de la població que té una quarta part aproximadament del total de la renda. Aleshores, aquí hi ha d'haver una fiscalitat progressiva, que no és competència nostra molta, però tarifació social clara, i després, amb aquests ingressos, més inversió social. Perquè com que tenim aquesta capacitat de generar-los, podem invertir en aquestes qüestions. I aquesta seria una mica la nostra, la síntesi de la nostra intervenció, però alertar que estem, s'està cronificant un percentatge de gent sensible per la població en vies d'exclusió social.
Seguim parlant d'aquests temes, Carles. Els prego ara sí intervencions curtes perquè hi pugui haver un cert debat.
Coincideixo molt, li ho han dit sovint, que s'està produint una cronificació. No una, en els darrers dos anys, en un cas així, no una extensió del fenomen, però sí una cronificació que fa que empitjori la situació de les persones que estan en risc, o ja en situació clarament, diguem-ho, d'exclusió. I efectivament doncs, l'Ajuntament aplica mesures pal·liatives. L'Ignasi ha fet servir una expressió que diu estem desbordats. No sé, jo la posaria, no sé, la matisaria aquesta expressió. I la qüestió de la desigualtat, doncs, n'hem parlat i ara no m'estendré, però efectivament hi ha bastants grans patrimonis a Sant Cugat que fan que els índexs a mesura d'això doncs, aportin unes dades, però diguem-ne, Sant Cugat comparat amb l'entorn, tot ho té més amunt. Les fronteres més baixes també, de mitjanes, parlant de mitjanes, eh? Però coincideixo amb la qüestió de la cronificació. Aleshores, realment doncs, calen, bé, tota la qüestió pal·liativa, òbviament, s'ha anat reforçant i podrien discutir si caldria anar més enllà o no. Però hi ha coses que han d'anar més... Diguem-ne, la qüestió és que la societat ha d'oferir moltes més oportunitats i això també sabem tots conjuntament, ho hem treballat molt. Les oportunitats al final passen molt per les oportunitats d'ocupació també. I també, diguem-ne, aquest bon balanç econòmic de la hisenda pública, que és només instrumental, jo coincideixo, la hisenda està per servir. L'Ajuntament no vol ser ni ric ni pobre, l'Ajuntament el que vol és cobrir les necessitats de la societat. Però això va del bracet, o és fruit, quasi diria, de la millora de la situació econòmica del municipi, que reflecteixen les dades de l'ocupació, del nombre d'empreses i de l'atur, que són espectaculars, diem-ho tot, en tendència, perquè estem lluny d'on voldríem estar, però com a tendència són boníssimes. No? Bé, s'han plantejat diverses qüestions, no? Sobre la política social, l'habitatge social, la tarifació, subministraments... Són paquets d'ajuts que existeixen tots ells, i que podrien discutir si haurien de ser més així o més aixà, i que en parlem habitualment, no? Les contribucions especials, bueno, tenim sempre una sensibilitat molt important en aquest àmbit, no? En la qüestió de les escoles és un capítol d'aquests que ha meritat un increment d'aportació enorme, importantíssim, sobretot degut a la davallada de la Generalitat. Llavors, segur que hi ha qüestions, el monitoratge, l'arranjament, que tot és millorable, per suposat, no? Però l'increment de dotació és enorme dels darrers anys. El que sí que aquí, jo l'altre dia al ple em vaig enfadar molt, i li torno a dir, jo crec que el Partit Popular, jo crec que es pot fer una política d'oposició, francament, ha de ser una cosa millor que el que estan fent vostès amb aquest tema. O sigui, la frase de que l'Ajuntament ha carregat la crisi sobre la ciutadania, doncs que és falsa i és rotundament injusta, i a més és al·lucinant que vingui del partit que governant Espanya ha pujat tots els impostos, quan nosaltres els estem començant a baixar.
Això no m'ho digui, senyor Brugada.
Deixi'm parlar, senyor Carreras, jo ja els he portat les dades i que diuen que el rebut mitjà de l'IBI de Sant Cugat els darrers 4 anys ja està baixant, ja ha baixat, fins a l'any 2014, i el 15 baixarà més. Ha baixat un 2,4 i escolti, les dades pues, escolti, són les que són, i facin vostès els números, jo els hi he passat i els compartiré amb vostè el que vulguin. Aleshores, dir que nosaltres hem carregat la crisi sobre la ciutadania és fals, és injust i és al·lucinant venint d'on ve. I aleshores aquesta és la veritat, els impostos estan baixant, el suport està pujant i la situació econòmica...
Mira,
compari vostè qualsevol indicador d'aquests amb Badalona, amb Castelldefels, amb les comunitats autònomes que vostès governen o amb l'Estat, i aleshores tindrà el punt de dir, home, tot és millorable, critiqui'ns perquè ho és el que ha de fer, però digui la veritat, digui la veritat.
Miri, la veritat són els números. És que vostè agafa els números i diu que
no,
si ara estem començant a baixar l'IBI, sí, però és que l'han baixat, vostès han pujat tots els impostos un 9,2%.
Però què diu?
No ha pujat a l'IBI, però no digui mentides. És que a vostè sempre li passa el mateix. O sigui, quan el posen una mica apretat, comença a dir coses que no tenen cap relació amb la realitat. L'IBI ha anat pujant cada any. I no em digui que no, a veure, si no es pot tenir un debat amb un senyor Carrera...
Continuï, senyor Carreras, digui la seva i fem-ho circular.
Ara, miri, aquí hi ha una cosa que està claríssima, és dir, que jo el posaré dos exemples. L'IBI, que ha anat pujant constantment, que diu que ara comença a baixar, comença a baixar ara, després de 4 anys, de fer-lo pujar constantment des de fa molts anys, i això són els números. I un altre exemple és el tema de les plusvalues, no? Per exemple, un exemple concret, perquè és difícil abarcar un debat així tot, però el tema de les plusvalues, que nosaltres vam reclamar que quan una persona ven per sota del preu que va comprar no té per què pagar plusvalua, perquè això és lo, perquè això és...
Estem parlant tota l'estona de plusvalua, és a dir, per l'audiència, sí, que potser no ho sap, no? De les transmissions de propietats, no? De béns immobles,
de béns immobles. Si una persona ha comprat una casa per 100 i després la ven per 75, doncs no té sentit que li cargui la plusvalua anant a buscar el valor cadastral, que és el que es feia. Això que nosaltres dèiem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta una sentència en la que diu, efectivament, la plusvalua vol dir que, cobrar sobre el benefici de la venda i la compra, no? Pues aquí l'equip de govern no ho ha fet així. Ai, ha dit, aquesta, la sentència del Tribunal Superior de Justícia no la, afecta una persona concreta, nosaltres llei, seguirem això. Fent el mateix. Llei, ja hem seguit fent el mateix. Però això no és perquè si la sentència és vàlida o no, no. És que és de sentit comú. Llavors vostè no digui que ara els ciutadans les està ajudant. No, no, vostè amb una persona que ha tingut que vendre per sota del que ha comprat, vostè l'està matxacant. I això demostra, és així, és perquè són números, no és una qüestió d'opinions.
Fer oposició
és, llavors, fer oposició és fer oposició. El que no és fer oposició és el blandiblu de quedar-se aquí acomodaticis i de donar els recompens a l'esquerra a l'equip de govern, perquè, escolti, per això, no sé, ja estan vostès mateixos per elogiar-se, no?
Senyor Soler.
Fer oposició és dir-los les coses que no fan bé, que això no ho estan fent bé.
Senyor Soler.
L'IBEN no baixa, Carles, no baixa. En els darrers 20 anys ha pujat un 350%. I això està publicat en acugat.cat. A més d'una columna. A mi no m'expliqui la població. Jo li estic dient, l'IBI no ha baixat, sinó que ha pujat un 350% els darrers 20 anys. Ja està, és així. Curiosament, l'any electoral no pujava mai. Només els tres següents, però l'any electoral no. I ja no parlaré més d'això. A mi m'agradaria enganxar amb un tema que ha dit l'Ignasi, amb una darrera frase, que jo crec que és el rovell de l'ou, no? Que diu... El municipi té capacitat per generar recursos, hem de veure com els invertim, com els empreem, no? Per això nosaltres, i aquí està, no? Sant Cugat té un nivell de pagament dels seus impostos, tot i que tenim una de les fiscalitats més elevades, torno a deixar de Catalunya, però té aquesta capacitat de generar recursos. El problema d'això és com els empreem. Evidentment, tothom els posaria en un lloc o en uns altres i li donaria prioritats. El nostre partit li posaria a les polítiques socials amb tot aquell reguitzell de coses que he dit abans, per exemple. Però aquí hi ha un altre debat, i hi ha un debat que planeja a sobre, que és acostar la gestió a la ciutadania, el que sempre diem, no? Aquest famós. I acostar la gestió a la ciutadania significa prendre decisions al costat de la ciutadania. I per prendre decisions al costat de la ciutadania s'ha de poder tenir recursos. Per tant, hi ha d'haver-hi una volta al mitjó en què el poder de gestió recaigui sobre els ajuntaments. Per tant, s'han de canviar normatives, s'han de canviar lleis. I el marc competencial de l'administració local ha de guanyar pes per sobre de l'autonòmica i per sobre de l'estatal. I només d'aquesta manera podrem, d'alguna manera... utilitzar aquests recursos que ens arriben amb una dotació pressupostària molt, molt, molt superior. I aquesta és l'aposta que fa el Partit dels Socialistes de Catalunya, a apropar el marc competencial al món local.
No, no, amb això estem tots d'acord.
No, tots,
que...
no, tots no, Joan.
No, no, ja ho sé, tots els...
Vosaltres. Bé,
podem estar d'acord o no, però fa molts anys que es reclama una nova llei de finançament
local,
de local, dels ens locals, i no ens en sortim, sí, ni i amb carinyo, ni amb uns ni amb els altres.
Sí, sí.
O sigui que, i això s'ha de canviar al Congrés dels Diputats, igual que s'ha de canviar la definició de plusvàlua que feia abans el senyor Carreras, que té una fórmula matemàtica que és la que és, ens agradi o no ens agradi.
Però què va estar dient, senyor Calderón?
Escolti, senyor Carreras, si vol canviar com es calcula la plusvàlua, parlem, sí, amb el senyor Rajoy i el senyor Montoro i que
però
canvi...
Però la llei no diu això, no diu que s'ha de prendre el valor cadastral, no senyor,
ah, no?
No. No, per això el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dit que s'ha de calcular tal com és l'esprit de l'impost. Que s'hagi vingut calculant sobre el catastre...
Però
no vol dir
ara
que
les lleis es vinculen a esperits?
No,
les
no
lleis són
esperits,
lleis i estan escrites...
Estudis a l'impost, miri el que diu la llei, no, ja i llavors està. Parli, perquè si
bueno,
no està...
Bueno, dit això, senyor Carreras...
Llegeixis la sentència, també.
Bueno, llegeixis vostè la llei.
Vostès són una oposició realment curiosa.
Un moment.
Com a mínim constructiva, no com vostès.
No, constructiva i tant.
I tant.
Al costat
no
del
sé
quantes...
Camana,
no fos cas
vostè,
que...
Però vostè què diu?
El que sé.
Vostè què diu? Sí. Una cosa és fer oposició, documentar-se, estudiar els temes, cosa que jo crec que el grup del Partit Popular en molts temes no pot dir.
A vostè la majoria absoluta de CiU li diu una cosa i vostè ja fa que...
Senyor Carrera, jo com a mínim, jo com a mínim vaig a les comissions informatives.
Vegi, jo també.
No totes. No totes. No pot dir el mateix.
Sisplau,
si vol
que li expliqui algunes coses a vostè, també li diré.
No entrem en qüestions personals.
No, personals no, però el senyor Carreras diu que jo emplego una majoria absoluta i no, jo el que faig és proposta per millorar...
Si ho hagués estudiat aquests documents, diria que aquesta també no es plegaria, però
permeti que segueixi el senyor Calderón, que és qui té l'ús de paraula ara. Tothom ha pogut parlar, tothom pot dir la seva, no han d'estar d'acord amb tot, només faltaria, per tant, respectin a les intervencions. Senyor Calderón.
Són formes i formes, m'entén? Ara ja no sé què anava a dir.
La plusvalua està, la plusvalua i que...
Bueno, llei de finançaments, plusvalua, així com, i jo crec que aquí és una cosa molt important, i que tampoc ens hem sortit, és la fórmula de càlcul de l'IBI, que ens ha de permetre que sigui un impost més progressiu del que és. Jo crec que això és important que a nivell estatal s'abordi en algun moment, perquè... la limitació que tenen els ajuntaments i els municipis per tal de poder implementar aquest impost, algun tipus de mesura més progressiva, és molt difícil. Només hi ha la bonificació per famílies nombroses i en aquest cas també per famílies monoparentals, i després s'han de buscar tot de fórmules imaginatives i poc, bueno, diguéssim, imaginatives per tal de poder bonificar via subvenció algun tipus d'impostos. Jo crec que per aquí també hi ha vies per tal de redistribuir la riquesa dins de la població i des d'algun municipi.
Suposo que la gent que ens està escoltant, o sigui, uns diuen que no puja l'IBI, els altres sí. Bueno, penso que si ho pot explicar el Carles ho pot explicar bé, no? S'ha anat baixant el tipus impositiu de l'IBI aquests anys, el tipus impositiu.
Senyor Carreras, sisplau.
Una cosa, sisplau. Vostè és un impresentable i un maleducat que no para de tallar tothom. Està baixant el nivell d'aquesta tertúlia cada dia. Prou ja, senyor Carrera, sisplau. És que se m'aixecaré
i fotre. Es baixa el nivell quan es diuen coses que no saben.
Seguim endavant,
sisplau. El
tipus
impositiu es baixa per compensar un augment de la progressió de l'ordre cadastral. I això repercuteix en que es paga una miqueta més d'IBI. Sí. Però no he dit cap mentida. No he dit alguna mentida. Que és que vostè ve als plens i a les tertúlies sense... No para de tallar-me, és que vamos, que jo paro... No,
respectem una cosa, sisplau.
Un moment.
Hem d'intentar respectar el dret de paraula de tothom. És normal que durant la tertúlia hi hagi doncs alguna controvèrsia, però cadascú se la pot apuntar al paperet, i estic segur que el senyor Borgarolas té moltes coses apuntades i també té ganes de dir-les, i quan li arribi el torn les dirà. No passa res.
Si jo no he parlat de ningú, estic parlant d'una cosa.
Per això dic que no ens interrompim. Ara és el torn del senyor Bea, i ara parla ell i després parla la resta.
És que no sé, és igual, em talla, ja no sé què dir. Només dic que una de les coses que penso que hem d'implementar, degut a que a nivell de competencial no podem determinar com és la progressivitat fiscal que voldríem molts, doncs el carnet de renda que dèiem per identificar aquests col·lectius bonificables, els ajuts, no?, a col·lectius identificables, perquè moltes vegades hi ha la dificultat aquesta d'identificar, i per tant podem bonificar per sectors del PIRMI, aturats de llarga durada, però no totes les persones que no tenen una renda mínima. I després, un últim contrapunt que no hem fet abans. Una de les dades que el Carles comentava com a positiva és l'ocupació. L'altre dia al diari de Sant Cugat deia que el 36% dels nous contractes del 2015 són eventuals. I aquí es deixa que un percentatge molt gran són precaris. Per tant, per seguir aprofundint en aquesta qüestió, que hi ha algunes dades macro que ens poden semblar molt bones, però que totes tenen un contrapunt i que hi ha una cronificació. En aquest cas sí que establiria una cronificació, i potser no hi ha una extensió molt gran, però sí que hi ha col·lectius que fins fa 2 anys o 3 tenien les coses més o menys arreglades, classes mitjanes que ho tenien tot bastant apamat, i ara comencen a entrar dins un cercle de difícil sortida.
Va, tanquem amb les últimes intervencions i màxima brevetat, perquè és que arribarem al punt de les 10.
Començo pel final. Efectivament, la qualitat de l'ocupació creix a mesura que baixa molt l'atur, i efectivament hi ha un percentatge d'ocupació no prou bona qualitativament, perquè encara hi ha molt atur. Però el número de treball, de llocs de treball, aquesta sí que és una dada, diguem-ne, que podem comparar en sentit stock, diguem-ne, més rere més, no? I això sí que, diguem-ne, hi és, i la tendència és bona. Coincideixo amb el que han parlat el senyor Calderón i el senyor Soler sobre que cal modificar les lleis i dotar de més capacitat als ajuntaments en l'àmbit de l'IBI, les plusvàlues, etc. No? I per ser molt breu, Ja ho ha dit el senyor Calderón, la llei ens determina com hem de calcular les plusvàlues. Les plusvàlues són idèntiques en aquest municipi des de l'any 2009. Si recapta més és perquè hi ha molt més moviment econòmic, i li preguntaria al senyor Carreras què fan els milers i milers de municipis d'Espanya amb aquest mateix tema, perquè clar, aquí ens ve a donar lliçons, ens diu que nosaltres ofeguem l'economia i no sé què, no sé quantos. Bueno, que ho demostri, i que digui a veure què fa el seu partit en una situació idèntica a la nostra.
Un minut, senyor Carreras, aquest minut és per vostè.
Sí, gràcies, miri, jo no sé què fan els altres ajuntaments. A mi el que m'interessa és el que fa l'Ajuntament de Sant Cugat, i llavors l'Ajuntament de Sant Cugat, quan hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que la plusvàlua s'ha de calcular d'una manera que és més favorable als ciutadans, i vostès la calculen de manera diferent, a contrari als ciutadans i contrari al sentit comú, estan beneficiant l'Ajuntament i estan matxacant el ciutadà, i punto. I això posa de manifest com el Líbia es podia haver baixat durant aquests anys, com hem estat repetidament dient, i no s'ha baixat mai, sinó que s'ha pujat, i això és un altre fet que és incontestable. Vostès han estat carregant la crisi sobre els ciutadans i l'Ajuntament s'ha sortit de rosites de la crisi. Això és el que hi ha, i són fets.
Només per dir que si fem el que diu vostè, nosaltres prevaricarem, i això no ho farem.
Contesto jo llavors?
No, distribueixo jo els torns. Això sí que ho accepto. Això sí, Senyor Soler.
Sí, no, jo només per apuntar el que es deia de l'augment de llocs de treball de la nostra ciutat. Si bé és cert que hi ha un repunt de la creació de llocs de treball, també hi ha un repunt de la mobilitat laboral. És a dir, que aquests llocs de treball no es retenen en el municipi. Abans estàvem en un 40, ara estem a vora un 43% de mobilitat laboral. És a dir, la gent que ve de fora a treballar i la gent que se'n va a fora a treballar. Per tant, això sí que seria un dels aspectes a treballar. I després una altra cosa li vull recordar al senyor. El senyor Carreras, que abans ha posat un exemple i m'ha mossegat la llengua, però que sàpiga que el destinat a cooperació internacional és un acord del ple, de la majoria absolutíssima del ple, excepte els vots contraris del Partit Popular. Per tant, és un mandat del ple a fer cooperació internacional.
Senyor Calderón.
Jo crec que totes les forces polítiques de tradició democràtica han de treballar per aconseguir un millor finançament dels ens locals, per poder fer més polítiques socials, per realment afavorir la ciutadania i continuar lluitant contra les retallades dels altres governs, que en aquest cas a l'Ajuntament de Sant Cugat el que ha hagut de fer és posar pedaços per tapar deutes sobretot de la Generalitat de Catalunya.
Senyor Bea?
Sí, una reflexió, potser sembla que fugi una mica el tema, però parlem de competències locals, parlem de totes les retallades, aquí tenim un problema bastant important, que és el TTIP, és un tracte de lliure comerç, sí. No, que atempta greument contra la sobirania a totes les administracions, i que ara estem parlant de retallades, de les conseqüències nefastes de les retallades, i d'aquí un temps potser estem parlant que no tindrem ni instruments ni competències pràcticament per fer algunes coses. Per tant, una cosa és el que volem i l'altra és la tendència que malauradament s'imposa a Europa Occidental.
Bé, segur que han quedat moltes coses al tinter, però el temps és limitat, ho hem de deixar aquí. Gràcies, en tot cas, per acompanyar-nos un dimecres més en aquesta tertúlia al Gall del Monestir, en Carles Brugaroles, Jordi Carreras, Pere Soler, Joan Calderón, Ignasi Bea. L'ambient es va tensant una mica, també és veritat que ens estem acostant a les eleccions, i aquestes tertúlies sempre han intentat, i volem que ho segueixin sent, un lloc de reflexió i explicació tranquil·la dels diferents punts de vista sobre les qüestions que afecten a la nostra ciutadania, que és el servei d'aquí al capdavall, aquest mitjà de comunicació està. I esperem que segueixin sent aquest espai de diàleg tranquil, cordial i educat per expressar tots els punts de vista. Els hi agraeixo la seva tasca i la seva atenció. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, "How do you do?" They really sing.